Bon dia i bona hora, són les 8 del matí, és divendres 6 de febrer del 2026. El dia comença amb el cel serè en molts punts i també amb boires. Per exemple, a Ripoll aquest matí ens hem llevat amb boira, a Olot ara mateix el cel és ben serè. Això sí, amb quines temperatures, Aniol Puigvert? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs temperatures en aquesta franja baixa, però tampoc amb tanta sensació de fred. Tenim ara mateix 4 graus negatius a Vall de Norient, tenim un de positiu només a Mieres i a Ripoll, en tenim 3 a Sant Pau de Segúries, a Camprodon, a la Vall d'en Bas i a Olot. 4 graus els que tenim a Das, 5 a les Preses, 6 graus a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 7 a Besalú, a Girona i a Banyoles, i 8 graus els tenim ara mateix a Figueres i també a Roses.
Què ens pots avançar del temps?
Doncs al matí d'aquest divendres, que ha començat amb sol a bona part del país, amb el permís, això sí, d'algunes boires o estrats baixos en punts de la Catalunya central, i també algunes nuvolades al vessant sud del Pirineu i a l'extrem nord-est. En aquest últim sector és possible que hi hagi algun ruixat durant el matí, també cap a l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquesta calma durarà poc, perquè durant la tarda els núvols tornaran a arribar a les diferents comarques i aniran avançant cap a la resta del país, alhora que també s'aniran espessint. Per altra banda, poden reactivar-se alguns xàfecs més per l'interior del nord-est i la cota de neu que voltaria aquests 1.200 metres. Pel que fa a la temperatura matinal, ha pujat en molts sectors. Hem començat el dia amb valors entre aquests 2 i 10 graus a moltes comarques, però també amb valors de fins a 14 al litoral i amb glaçades febles a la zona del Pirineu.
La lluita per defensar l'Hospital de Can de Bànol continua.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Diverses entitats del Ripollès han unit forces per defensar l'Hospital de Can de Bànol i la sanitat comarcal.
S'han concentrat davant del centre per llegir un manifest conjunt en què rebutgen la proposta del mapa sanitari del departament i reclamen més serveis, horaris i atenció als centres de la comarca.
Un mapa sanitari que contempla que els habitants de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon passin a dependre ja no de l'Hospital de Can de Bànol, sinó de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Atenció, 750 euros. Aquesta és la multa que poden afrontar aquelles persones que llancin les bosses d'escombraries a les papereres de Ripoll.
L'Ajuntament ha iniciat una campanya dissuasiva per erradicar aquesta mala praxi que, asseguren, fa temps que es produeix. Els cartells s'han situat en 20 punts, sobretot del barri vell. Són els més conflictius.
El regidor de Medi Ambient de Ripoll és Gaspar Vinyes.
Ho hem fet amb 20 papereres, situades una mica estratègicament, per tal de ser un efecte dissuasori d'aquella que va tirar la d'allò i veu que hi ha una bossa d'escombraries que està amb una senyal de prohibició. I, bueno, i també alertem que això pot ser sancionat.
L'ordre i la comunitat són les prioritats en el comerç del futur nucli antic d'Olot. Ho diu l'arquitecte i urbanista social Itziar González, que diu que s'ha posat ordre en un eix que es prioritza perquè sigui un reclam pels comerciants.
El pla d'usos serà el full de ruta per a escollir els negocis i locals que s'han d'utilitzar, un document que ja ha estat aprovat. González també ha remarcat que s'ha aturat la dinàmica d'obrir negocis en qualsevol lloc i de baixa qualitat.
S'està creant una mica de sensació d'ordre i amb la regidora Canalies estem treballant per crear aquesta gran comunitat d'hostalatge, comerciants del nucli antic, que ja estan molt organitzats, però els volem consolidar com a comunitat per codissenyar qüestions de logístics, de campanyes, o sigui, per sumar.
L'alcalde de les Preses, Albert Danés, demana més presència dels Mossos d'Esquadra al municipi després de diversos robatoris a les últimes setmanes.
Se n'han comès en alguns comerços del poble i els Mossos ja treballen per identificar-ne els autors.
Estem tant amb Mossos d'Esquadra com amb el Departament d'Interior, amb la direcció doncs, territorial d'Interior d'aquí a Girona, parlant, fent reunions periòdiques per tal de poder solucionar doncs, aquest tema. Sí que hem tingut un parell de robatoris a comerços aquests últims dies i bueno, vaig fer una petició doncs, formal doncs, que hi hagués més presència policial doncs, aquests dies en el municipi.
Avui parlarem de bullying perquè els Mossos asseguren que la comunicació entre pares i fills és clau per evitar el ciberassetjament.
A la Garrotxa se'n detecten de manera puntual, sovint afecta nens i nenes entre els 11 i 14 anys. L'observació dels estats d'ànim i actituds i la plena coordinació entre família, escoles i Mossos és clau per evitar un problema que sovint és invisible però molt present a la nostra societat.
La Marina Domènech és la responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos.
El bullying com a tal, el codi penal, no existeix. O sigui, si és cert doncs, que li han posat aquest nom, però el bullying en si engloba doncs, unes lesions, un maltracte psicològic, unes coaccions, unes amenaces. Aleshores, això sí que es pot denunciar perquè està tipificat al Codi Penal, però realment el bullying com a tal doncs, no existeix.
Anirem fins a l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que dona l'oportunitat a tota la comunitat educativa de participar en els 6 anys pressupostos participatius que han de decidir el destí dels 15.000 euros disponibles.
Entre les 8 propostes finalistes hi ha la millora dels 2 pavellons del centre, una de les opcions que es pot acabar imposant en la votació.
El secretari de l'Institut és en Dani Vilaseca.
I això són demandes, no?, que té la comunitat educativa, i són aquests 15.000 euros, que això vol dir que no és que només aquests 15.000 es dediquin a una sola actuació, sinó que depenent de l'import, de la quantitat d'euros que costi cada actuació, en podem fer 2, 3, depenent de l'actuació que sigui.
Es compleix un any del desplegament a la Garrotxa i al Ripollès del nou cribatge de càncer de coll uterí que detecta el virus del papiloma humà a 3.691 dones de totes les comarques gironines.
Des de la implantació del nou model de detecció precoç han fet 26.488 proves i el 13,9% han estat positives. El gerent de la regió sanitària, Jaume Heredia, ha destacat que el programa fa un pas més en la prevenció perquè permet detectar la infecció abans.
En aquests moments té una agressivitat prou important, tot i que si s'agafa en fases molt precoces és un càncer que es pot curar i és on anaven orientats totes les proves de cribatge que estaven fent actualment, no? Mitjançant aquesta colposcòpia que anava a determinar si ja hi havia cèl·lules cancerígenes o no, però el que fem ara és fer un pas més endavant perquè no apareguin.
Promeses, casos personals i solidaritat són motius suficients per anar a donar sang. És el cas de la Hayat Ayashi, qui es va prometre donar-ne sovint una vegada fes la majoria d'edat.
Aquesta setmana a Olot hi ha una campanya de donació que dura fins demà dissabte, on encara es podrà anar a l'escola amb Malagrida a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia.
Cada vegada que puc vinc a donar sang, ja més de... és poder més de 20 cops que vinc a donar sang. M'agrada molt perquè m'ho vaig prometre que a partir de ser major d'edat començar-ho a donar i també una vegada van operar el meu pare i això em va animar encara més a donar sang perquè ell li van donar sang.
8 i 7 minuts, mig quart de 9 del matí. Anem a les propostes per aquest cap de setmana, perquè en tenim algunes de molt interessants, com la 19a edició de la Fira del Fajol, que arriba a Batet després d'una bona acollida.
El pregó anirà a càrrec del músic i compositor Dani López. Com a principal novetat de la fira, els bastoners d'Olot tornen a Batet amb balls tradicionals. També hi haurà exposicions d'animals, el ball del gegant Batolles, la trencada d'olla de xocolata i el concurs de dibuix infantil, entre d'altres.
L'alcalde de Batet és Tavi Algaró.
El pregó sempre ho fem a gent vinculada amb molt estretament amb Batet, que té una projecció pública i tal, o vinculada molt estretament amb el Fajol, com ha sigut alguna restauradora de, no sé, les cols o així, no? Vull dir que ha d'estar, el vincle amb Batet ha de ser molt... Més que, o sigui, no hi ha hagut mai gaire cap polític, per exemple, ni famós, allò, no? Vull dir que és famós per nosaltres, perquè és molt d'allà, i el sentit nostre.
A Ribes de Freser, aquest dissabte arrenca la Santa Truja. Durant una setmana es tenyirà de rosa i disbauxa sota el comandament del rei Carnestoltes i tot el seu seguici de ministres i devotes.
Entre altres actes, dissabte es farà l'entrega de poders amb la Santa com a protagonista i diumenge es col·locarà el monument que es cremarà el 15 de febrer.
Escoltem l'Eudald Casals, director del Santa Truja.
Però anem a la plaça, el rei i els ministres i esperen que apareixi la Santa, perquè la Santa és la que dona els poders al rei perquè, doncs perquè governi, i res, i llavors ho celebrem amb unes danses. Aquest any els de l'Esbart sempre han ballat el Ball de la Mort del Porc en honor a la truja, i aquest any inauguren, estrenem una dansa nova, no sé, a veure com sortirà, per incorporar una mica més de folklore a la festa.
Anem ara als esports. L'Olot visita el camp d'un Atlètic Lleida totalment renovat.
El conjunt olotí fa 3 jornades que no perd i jugarà al camp de l'equip que més incorporacions i baixes ha realitzat en aquest mercat de fitxatges. El partit es jugarà aquest diumenge a 1:45 del migdia. El tècnic és Roger Vidal.
Ha de mantenir el to competitiu que està mostrant els últims dies, ha de continuar siguent vertical, ha de continuar siguent guanyador de duels i a partir d'aquí construir. sigui el rival que sigui, estigui on estigui, la categoria mostra que tots els partits són complicats i que si encara és un partit diferent al màxim nivell, t'estàs equivocant.
I ens posem els patins perquè el Club Patinatge Artístic Olot comença la temporada aquest cap de setmana en les semifinals de Catalunya de grups de show i quartets de patinatge artístic.
Ho farà amb la nova coreografia Estic Enganxat, que vol representar tot el tema de les addiccions. Les olotines competiran aquest diumenge en la semifinal blanca. L'entrenador és Ricard Planiol.
Explica una miqueta sobre, bueno, si vols provar-ho, no? I és una miqueta de l'Està Enganxat, una mica de les addiccions. En aquest cas, doncs, la temàtica va una mica en aquest sentit, amb aquest col·lectiu, i, bueno, donar-li un toc, doncs, de personal i un toc una mica, doncs, de sensitiu per tal de, bueno, de ser conscients, no?, de la problemàtica i de, realment, de la perillositat, no?, del que comporten les addiccions.
El Ripollès Nil López i el Club Patí Manlleu disputaran aquest cap de setmana la Copa de la Princesa. Els manlleuencs hi han accedit després de proclamar-se líders de l'Hockey Lliga Plata Nord a la primera volta.
A la competició s'enfrontaran el Club Patí Vic en un duel que arriba tot just després del derbi usonenc entre tots dos equips, que es va saldar amb empat a 3.
Sí, sí, molt content. La veritat que jo crec que hem començat la temporada molt bé sense saber on estaríem i que ningú s'esperava això. Al final, suposo que és fruit de l'esforç i d'anar tots a una com un equip. Bé, jo per mi és la primera, no sé molt bé què serà, però amb molta il·lusió i a competir-la al màxim com qualsevol partit que toca.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
4 minuts i un quart de nou, el Ripollès està en peu de guerra per defensar el seu hospital després que un estudi apunta la possibilitat que el nou mapa sanitari faci que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon passin a dependre de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i no del de Can de Bànol, com està passant fins ara. Diverses entitats del Ripollès han unit forces per defensar l'Hospital Can de Bànolenc i la Sanitat Comarcal.
S'han concentrat davant del centre per llegir un manifest conjunt en què rebutgen la proposta de mapa sanitari del departament i reclamen més serveis, horaris i atenció als centres de la comarca.
Martí Palau.
Teixim Ripoll. Ripollès existeix. Ripoll Futur. Comissions Obreres del Ripollès. UGT Ripollès. Rotary Club del Ripollès. Fundació Encolliga del Ripollès. Fundació MAP. Càritas Interparroquial de Ripoll. Mirall Sense Marc. Coral Capella de Santa Maria de Ripoll. Òmnium Cultural Ripollès. Comuns. Esquerra Republicana. Alternativa CUP. Socialistes i Junts per Ripoll. Aquestes són totes les entitats que han signat el manifest de rebuig a la proposta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de trencament del mapa sanitari comarcal, que s'ha presentat i llegit davant l'Hospital de Can de Bànol. Parla Carme Brugarola, presidenta de Teixim Ripoll.
Per això pensem que és important ser una bona colla d'entitats per dir que ens mereixem, com a comarca del Ripollès, doncs una bona assistència mèdica i uns bons serveis a l'Hospital de Can de Bànol, perquè és el nostre hospital de referència. I aquest fet de trencar la comarca en dos no creiem que sigui el millor pel que correspon a la nostra comarca. Nosaltres volem un hospital comarcal que tingui la seva importància, que tingui, doncs, els serveis que necessiten aquesta comarca i que els habitants de la comarca puguem estar ben servits en totes les especialitats que ens convenen per tenir una bona assistència mèdica.
En el comunicat, les entitats posen de manifest l'afectació negativa per l'hospital i la sanitat comarcal en cas que Camprodon i Sant Joan s'adscriguin a l'àrea bàsica de la Garrotxa. També demanen que s'augmentin els serveis assistencials, els horaris d'atenció i que qualsevol persona del Ripollès no tingui menys serveis i atenció que la resta de Catalunya.
Penso que tots els usuaris que estem pendents del servei públic volem estar ben atesos, no volem aquestes llistes d'espera, no volem que si se'ns ha de fer una ecografia haguem d'esperar 4 o 5 mesos, etc. Volem estar ben atesos en el moment que ens toca, perquè si estem ben atesos en el moment que ens toca, segurament que no tindrem altres repercussions d'una malaltia que es pot agreujar per altres bandes. Vull dir que hem d'estar ben atesos en el moment que se'ns diagnostica o se'ns diu que se'ns ha de fer les proves concretes.
Sobre la moció aprovada d'un hospital a Ripoll, Bruguerol afirma que el de Can de Bànoe és l'hospital de referència i que la comarca ja compta amb unes instal·lacions.
És el nostre hospital de referència, és on ara en aquests moments hi ha els equipaments que ja estan funcionant des de fa molts anys, i el que tenim ganes és que encara funcionin diguem-ne amb més força. Per tant, ja tenim unes instal·lacions que són aquestes instal·lacions les que han de continuar contribuint pel benestar de la població del Ripollès.
Les tres persones encarregades de llegir el manifest signat per les diverses entitats han estat Carme Bruguerola, Isabel Vall i Núria Bonsoms, totes elles de Teixim Ripoll.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou, l'alcalde de les Preses, Albert Danés, demana més presència dels Mossos d'Esquadra al municipi després de diversos robatoris perpetrats en les últimes setmanes. Se n'han comès en alguns comerços del poble i els Mossos ja treballen per identificar-ne els autors. És una informació que ens porta ara mateix la Natàlia Moreno.
Fa temps que els diversos ajuntaments de la comarca demanen més presència policial per evitar robatoris i fets delictius. Fa una setmana, un bar de les Planes d'Hostoles va ser objecte d'un robatori on es van endur 4.000 euros de les màquines escurabutxaques. Un dels altres pobles de la comarca on també s'han comès diversos robatoris en les últimes setmanes és a les Preses. De fet, els lladres van entrar en diversos comerços del centre del poble on van robar televisions i diners en efectiu. També van entrar a robar les instal·lacions del camp municipal del Club Futbol Les Preses, on van treure diversos objectes, com un ordinador, una televisió i diners en efectiu. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que estan treballant amb els Mossos d'Esquadra i continua reivindicant més presència policial.
Estem tant amb Mossos d'Esquadra com amb el Departament d'Interior, amb la direcció territorial d'Interior d'aquí a Girona, parlant, fent reunions periòdiques per tal de poder solucionar aquest tema. Sí que hem tingut un parell de robatoris a comerços aquests últims dies i vaig fer una petició formal que hi hagués més presència policial aquests dies en el municipi.
En algun dels comerços van entrar de matinada i quan van sentir l'alarma van sortir corrent. Danés demana a la gent del poble que si veu qualsevol persona que pugui ser sospitosa o alguna cosa que no els encaixi, no dubtin a trucar als Mossos d'Esquadra com més aviat millor.
Més patrullatges, i a partir d'aquí és una cosa que també demanar al veïnatge que si veuen cotxes sospitosos, si veuen moviments sospitosos, que ens ho comuniquin ràpid, que ho comuniquin al 112, que truquin i que no tinguin cap por de trucar, perquè si podem reaccionar aviat, si podem veure les coses i preveure-les, podem evitar robatoris al municipi.
L'Ajuntament de les Preses treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per identificar els autors dels diversos robatoris a comerços del poble i també treballa per evitar-ne més.
I atenció, apunteu-vos aquesta xifra, 750 euros. Aquesta és la multa que poden afrontar aquelles persones que llancin les bosses d'escombraries a les papereres de Ripoll. L'Ajuntament ha començat una campanya dissuasiva per erradicar aquesta mala praxi que, asseguren, fa temps que es produeix.
Els cartells s'han situat en 20 punts, sobretot del barri Vell. Són els més conflictius.
Judit Espert.
Prohibit llançar bosses d'escombraries a les papereres. S'han de portar el contenidor més proper. Aquest és el missatge que es pot llegir en diverses papereres de Ripoll, que adverteix que aquesta pràctica és una infracció de l'ordenança de civisme i convivència i pot comportar sancions de fins a 750 euros. La campanya vol posar fi a una conducta incívica que fa temps que repeteix al municipi. Gaspar Vinyas és regidor de Medi Ambient de Ripoll.
Ho hem fet amb 20 papereres situades una mica estratègicament per tal de ser un efecte dissuasori d'aquella que va tirar la d'allò i veu que hi ha una bossa d'escombraries que amb una senyal de prohibició i també alertem que això pot ser sancionat.
Els operaris de la brigada municipal han detectat aquesta vintena de punts on gairebé cada dia es fa un mal ús de les papereres. Són, sobretot, punts situats al barri Vell.
Per què? Perquè és on també tenim menys ubicació de contenidors o queden més desplaçats, no? Llavors, no sé si per emprenyar determinat o principisme, pues fan aquest mal ús de la papelera.
L'objectiu és que la campanya tingui un efecte dissuasiu i ajudi a reconduir la situació. L'Ajuntament també està treballant en altres àrees on s'ha detectat conductes incíviques, com els grafits o els excrements dels gossos.
Volem que sigui un tema de la gent, vull dir, que cadascú s'ho faci seu, i llavors jo crec que això, juntament amb les campanyes que d'una mica tenim preparades, que ja també seria hora de fer-ho, volem fer una mica més intensiu.
Els cartells recorden que les bosses s'han de dipositar als contenidors amb la voluntat de millorar la imatge dels carrers i garantir un ús correcte de l'espai públic.
I l'ordre i la comunitat són les prioritats en el comerç del futur nucli antic d'Olot. Segons l'arquitecte i urbanista social Itziar González, s'ha posat ordre en un eix que es prioritza perquè sigui un reclam pels comerciants.
El pla d'usos serà el full de ruta per escollir els negocis i locals que s'han d'utilitzar, un document que ja ha estat aprovat. González també ha remarcat que s'ha aturat la dinàmica d'obrir negocis en qualsevol lloc i de baixa qualitat.
Roger Isern.
El comerç és un dels eixos principals per aquest 2026 en el marc del pla de barris del nucli antic d'Olot. Després de l'aprovació del pla d'usos, al llarg de l'any s'han de començar a veure canvis per tal de crear una zona comercial que pugui ser la referència a la ciutat. Segons l'encarregada del projecte de regeneració del nucli antic, Itziar González, s'ha posat ordre a la zona i s'està notant que hi ha un interès en adquirir locals comercials.
S'ha aturat una sèrie de dinàmiques una mica reiteratives de comerç de baixa qualitat i que ja se'ns estan venint a l'espai cooperatiu gent que vol obrir negocis d'economia real, que jo dic, que ja estan venint i ens estan preguntant pels locals. O sigui, notem que torna a haver un interès.
Un dels objectius del pla d'usos era aturar l'obertura de negocis d'una mateixa tipologia i que s'obrissin en locals fàcils d'adquirir pel que fa al preu del lloguer, entre altres. Uns números que ara s'han acotat i que, segons González, han permès crear un ordre que abans no hi era.
S'està creant una mica de sensació d'ordre i amb la regidora Canalies estem treballant per crear aquesta gran comunitat d'hostalatge, comerciants del nucli antic, que ja estan molt organitzats, però els volem consolidar com a comunitat per codissenyar qüestions de logístics, de campanyes, o sigui, per sumar.
L'arquitecte i urbanista social barcelonina també ha dit que no es volia generar un espai de comerç de qualsevol manera, sinó amb l'objectiu de que es faci comunitat.
El que no volíem és que l'operació comercial fos una espècie de coartada per tenir un NIF i anar operant. No volíem el que dona a les plantes baixes, que és comunitat, espai d'interrelació, de control social. Nosaltres volíem que el comerç qualifica i millora l'espai públic.
Segons dades que s'inclouen dins el document del pla d'usos, a la superfície total regulada hi ha un total de 616 locals en planta baixa i planta pis, en els que s'hi situen actualment un total de 283 activitats de diversa naturalesa.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. L'Olot visita el camp d'un Atlètic Lleida totalment renovat. L'Olot fa 3 jornades que no perd i jugarà al camp de l'equip que més incorporacions i baixes ha fet en el mercat de fitxatges, Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot de Roger Vidal vol continuar amb la dinàmica positiva de les últimes 3 setmanes. Després de 2 victòries contra el Poblense i l'Alcoià i un empat a casa contra el Sant Andreu, el primer equip visita aquest cap de setmana un equip amb urgències però renovat. La Unió Esportiva Olot jugarà al camp de l'Atlètic Lleida amb l'objectiu de continuar sumant distància amb el descens. El conjunt de Lleida també arriba bé a aquest partit, ja que encara és invicte aquest 2026 amb 2 empats i 2 victòries en les últimes 4 jornades. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, afirma que no serà un partit gens fàcil.
Ha de mantenir el to competitiu que està mostrant els últims dies, ha de continuar siguent vertical, ha de continuar siguent guanyador de duels i a partir d'aquí construir. Sigui el rival que sigui, estigui on estigui, la categoria mostra que tots els partits són complicats i que si encara és un partit diferent al màxim nivell, t'estàs equivocant.
A més, la Unió Esportiva Olot jugarà contra un Atlètic Lleida totalment diferent del que van rebre a casa la primera volta. El conjunt lleidatà ha donat de baixa a una setena de jugadors i n'ha incorporat un total de 9, com Marc Vargas, Jaume Pasqual, Quim Utgés i Igor Irazu, entre d'altres. Olot, per la seva banda, vol seguir en aquest grup de la part mitjana de la classificació i continuar continuar allunyant-se de la zona de descens, que ara mateix marca l'Atlètic Lleida. Vidal explica que serà un equip més potent per la dinàmica i per als moviments dins la mateixa plantilla.
Hauria de jugar molt atractiva, no? Poder amb més... jugàvem d'una forma més anàrquica, ara amb el nou entrenador han canviat i els està donant fruit, no? Per tant, porten dos victòries, porten dos partits seguits sense encaixar gols, això els fa un equip molt perillós, perquè quan hi ha un canvi i els resultats surten, no? Et fan que hi creguis més i que vagis a mort amb la nova idea. Per tant, és un rival molt perillós, també amb molts jugadors nous.
El partit entre l'Atlètic Lleida i la Unió Esportiva Olot es jugarà aquest diumenge a 2:15 del migdia al Camp d'Esports de Lleida. Es podrà seguir en directe, com sempre, per Ràdio Olot des de mitja hora abans, i també es podrà veure en directe per Olot Televisió i la xarxa Més, quan faltin 5 minuts per 1:15. La Unió Esportiva Olot no podran comptar amb Marc Fuentes, Martí Puigverd, Andreu Guiu i Oriol Martí.
I el Ripollès Nil López i el Club Patí Manlleu disputaran aquest cap de setmana la Copa de la Princesa.
El pavelló olímpic de Vic va omplir-se de gom a gom per presenciar el derbi usonenc de l'Hoc Lliga Plata Nord entre Martinelli a Manlleu i l'autovigatana Patí Vic. Un derbi especial i amb un context únic, amb els dos equips separats per només un punt, sent el primer partit de la segona volta i també l'últim enfrontament abans de disputar la Copa de la Princesa. Després del repartiment de punts, els dos equips es preparen per la Copa de la Princesa, que es disputarà aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú. El Manlleu hi arriba després de realitzar una excel·lent primera volta i proclamar-se campió d'hivern de la Lliga Plata Nord just per davant dels vigatans. En parla el jugador ripollès del Club Patí Manlleu, Nil López.
Sí, sí, molt content. La veritat que jo crec que vam començar la temporada molt bé sense saber on estaríem i que ningú s'esperava això. Al final, suposo que és fruit de l'esforç i d'anar tots a una com un equip. Bé, jo per mi és la primera, no sé molt bé què serà, però amb molta il·lusió i a competir-la al màxim com qualsevol partit que toca.
Nil López i el Manlleu jugaran les semifinals dissabte a 1:15 contra el Palafrugell, el segon classificat del grup sud. El guanyador esperarà la final, que es disputarà diumenge a la tarda, el vencedor de l'altra semifinal entre l'Igualada i el Vic.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat. 5 minuts més! A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar, Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
El teu fill o filla comença a l'ESO el curs que ve? Vine a la jornada de portes obertes dels centres d'Olot. Greda, 18 de febrer, de 5 a 7 de la tarda. Montse Copa, 2 de març, a les 7, xerrada informativa. I el 14 de març, d'11 a 1, portes obertes. Garrotxa, 3 de març, a les 7 de la tarda. Bosc de la Coma, 7 de març, a les 11 del matí. Escola Pia, 11 de febrer, i entrevistes personalitzades. Cor de Maria, visites personalitzades. Petit Plançó, visites personalitzades. Tota la informació de la preinscripció escolar a olotteducació.cat.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista, és que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no, hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Olot Motor, carretera Santa Coloma sense número. Les Preses.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Diverses entitats del Ripollès han unit forces per defensar l'Hospital de Can de Bànol i la Sanitat Comarcal. S'han concentrat davant del centre per llegir un manifest conjunt en què rebutgen la proposta de mapa sanitari del departament i reclamen més serveis, horaris i atenció als centres de la comarca.
Per això pensem que és important ser una bona colla d'entitats per dir que ens mereixem com a comarca del Ripollès doncs una bona assistència mèdica i uns bons serveis a l'Hospital de Can de Bànol, perquè és el nostre hospital de referència.
És la Carme Burguerola, presidenta de Teixim Ripoll, encarregada de llegir aquest manifest. És una de les notícies destacades del dia que repassem ara mateix a l'antena dels 5 minuts més, quan ja són 8:45 del matí i un minut. A les Preses, l'alcalde Albert Danés demana més presència dels Mossos d'Esquadra al municipi després de diversos robatoris en les últimes setmanes.
Se n'han comès en alguns comerços del poble i els Mossos ja treballen per identificar-ne els autors.
Tant el Mossos d'Esquadra com el Departament d'Interior, amb la direcció doncs, territorial d'Interior d'aquí a Girona, parlant, fent reunions periòdiques per tal de poder solucionar doncs, aquest tema. Sí que hem tingut un parell de robatoris a comerços aquests últims dies i bueno, vaig fer una petició doncs, formal doncs, que hi hagués més presència policial doncs, aquests dies en el municipi.
Avís per navegants, 750 euros. Aquesta és la multa que poden afrontar aquelles persones que llancin les bosses d'escombraries a les papereres de Ripoll.
Ho hem fet amb 20 papereres situades una mica estratègicament per tal de ser un efecte dissuasori d'aquella que va tirar la d'allò i veu que hi ha una bossa d'escombraries que amb una senyal de prohibició i, bueno, i també alertem de que això pot ser sancionat.
L'Ajuntament ha iniciat una campanya dissuasiva per erradicar aquesta mala praxi. A Olot, l'ordre i la comunitat són les prioritats en el comerç del futur nucli antic de la ciutat. Segons l'arquitecte i urbanista social Itziar González, s'ha posat ordre en un eix on es prioritza sobretot que sigui un reclam pels comerciants.
S'està creant una mica de sensació d'ordre i amb la regidora Canalies estem treballant per crear aquesta gran comunitat d'hostalatge, comerciants del nucli antic, que ja estan molt organitzats, però els volem consolidar com a comunitat per codissenyar qüestions de logístics, de campanyes, o sigui, per sumar.
A partir d'ara us explicarem que els Mossos asseguren que la comunicació entre pares i fills és clau per evitar el ciberassetjament. A la Garrotxa se'n detecten de manera puntual, sovint afecten nens i nenes entre els 11 i els 14 anys. L'observació dels estats d'ànim i actituds i la plena coordinació entre família, escoles i Mossos és clau per evitar un problema que sovint és invisible. El nou cribatge de càncer de coll uterí detecta el virus del papiloma humà a 3.691 dones de les comarques gironines. A la Garrotxa i al Ripollès, el programa es va desplegar ara fa justament un any. Promeses, casos personals i solidaritat són motius per anar a donar sang. És el cas de la Ayat Ayachi, qui es compromet a donar-ne sovint una vegada ha fet la majoria d'edat. Aquesta setmana a Olot hi ha una campanya de donació que dura fins demà dissabte, on encara es podrà donar sang a l'escola Malagrida. Anirem fins a l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que dona l'oportunitat a tota la comunitat educativa de participar en els 6 anys pressupostos participatius que han de decidir el destí dels 15.000 euros disponibles. Entre les 8 propostes finalistes hi ha la millora dels 2 pavellons del centre. I anirem també a la Fira del Fajol de Batet. Arriba a Batet després d'una bona collita. El pregó anirà a càrrec del músic i compositor Dani López i, com a principal novetat de la fira, els bastoners d'Olot tornen a Batet amb els seus balls tradicionals. En esports, l'Olot visita el camp d'un Atlètic Lleida totalment renovat. Fa 3 jornades que no perd i jugarà al camp de l'equip que més incorporacions i baixes ha fet en el mercat de fitxatges. També sabrem com és la nova coreografia del Club Patinatge Artístic Olot. Bé, ho sabrem fins allà on el seu entrenador ens vulgui explicar. Comença la temporada aquest cap de setmana en les semifinals de Catalunya de grups de show i quartets de patinatge artístic. Unes competicions que podreu veure a través d'Olot Televisió aquest cap de setmana. I el ripollès Nil López i el Club Patí Manlleu disputaran aquest cap de setmana la Copa de la Princesa. Els manlleuencs hi han accedit després de proclamar-se líders de l'hoquei Lliga Plata Nord a la primera volta.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
La pagesia torna a portar els tractors a Barcelona 2 anys després d'haver col·lapsat el país. Revolta Pagès organitza diverses columnes fins al Departament d'Agricultura i avisa que el govern ha de complir. Carles Puigdemont celebra la plantofada, diu, al Parlament Europeu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avala la seva immunitat.
El tribunal confirma que el procés no va ser imparcial en una sentència que arriba quan ni Puigdemont, ni Comín, ni Ponsatí ocupen una escola Eurocambra.
Revoca la decisió, la sentència, i amb una contundència insòlita del Tribunal General. Però en segon lloc, sobretot, perquè és una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades, perquè es van donar aquestes immunitats, es van aixecar les immunitats de 3 eurodiputats amb una clara falta d'imparcialitat i, per tant, en un procés viciat, políticament viciat.
Pedro Sánchez anuncia un paquet de 40 milions perquè les petites empreses comprin cotxes elèctrics. El president del govern espanyol ho ha anunciat a Bilbao, juntament amb una gran convocatòria d'innovació i un paquet de 330 milions d'euros per descarbonitzar la indústria.
El que vamos a poner en marcha una nueva ayuda a la movilidad eléctrica para autónomos y también para pequeñas empresas. Esta línea va a estar dotada de 40 millones de euros para la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting, y podrán beneficiarse las empresas de menos de 10 empleados con unos importes que pueden llegar hasta los 7.500 euros. Por eso quiero decirles que la apuesta del Gobierno de España por la electrificación de nuestra economía es clara, es rotunda y no vamos a dar un paso atrás en esta apuesta.
El Banc Central Europeu anuncia que manté els tipus d'interès al 2% per 5è cop consecutiu. La inflació a l'eurozona es manté estable i les previsions econòmiques són optimistes, tot i les amenaces comercials. I un últim apunt, el risc de pobresa torna a créixer a Catalunya després de 4 anys a la baixa. Un de cada 4 catalans viu en risc de pobresa, segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT que acabem de conèixer al llarg d'aquestes últimes hores. Ara mateix, 2:15 de 9.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aniol, què ens pots avançar?
Doncs un matí de divendres que ha començat amb sol a bona part del país, amb el permís d'algunes boires o estrats baixos en punts de la Catalunya central i també algunes nuvolades al vessant sud del Pirineu. En aquest últim sector és possible que hi hagi algun ruixat durant el matí cap a l'Alt Empordà, també a l'altra Garrotxa. Per altra banda, poden reactivar-se alguns xàfecs més per l'interior del nord-est. La cota de neu voltarà avui als 1.200 metres.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Ha estat, sens dubte, la notícia de la setmana. Pedro Sánchez, davant dels líders mundials, anunciant que Espanya prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys. Això no ha agradat gens a Elon Musk, que l'ha titllat de boig. En definitiva, que veurem a partir d'ara com es desenvolupa tot plegat. Un expert en la matèria és en David Gené, de Volcànic Internet. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joel, què tal?
Com valores aquesta decisió?
Aviam... Crec que té moltes vessants. Hi ha una vessant que és òbvia, que és el mal que pot fer en adolescents o en infants l'ús de les xarxes socials si no hi ha ningú que velli per aquest ús. I aquí jo crec que això és feina dels pares. No, en cap cas hauria de ser per llei, perquè, entre altres coses, fer que això es compleixi és molt difícil. Al final, els infants, els adolescents, en el moment que tenen un mòbil, és molt difícil saber què hi fan en aquest mòbil. Per tant, crec que és una mica brindis al sol. Les intencions que hi ha al darrere penso que poden ser bones, però si estem sobreregulant-ho tot, quina societat ens quedarà, no? Jo crec que aquí... La part d'educació hauria de recaure als pares, no tant a l'estat, i això, penso que és una mica de brindis al sol.
Sovint es diu que l'extrema dreta navega i sap navegar molt bé a través de les xarxes socials. Creus que darrere de la decisió de Pedro Sánchez precisament hi ha aquest intent de frenar aquest missatge absolutament descontrolat?
Bé, és una de les opcions, és una de les possibles lectures. Sens dubte, si mirem en l'espectre polític de dretes i esquerres, possiblement tens raó que la part més d'extrema dreta... Al final, jo diria que més que l'extrema dreta, els extrems. El missatge cridaner i populista és el que acaba quallant i evidentment, si això ho llegeixen persones que estan en edat de formació, que estan... encara poder molt tendres i que no tenen arguments per rebatre allò que estan llegint, sigui de dretes o d'esquerres, aquest missatge populista, aquest missatge que arriba, doncs, evidentment, les xarxes és caldo a cultiu. Jo crec que ara l'auge de l'extrema dreta n'és un exemple, tan bon exemple com va ser en el seu moment el moviment del 15M, que també es va reforçar moltíssim en les xarxes socials, en aquell moment poder no tant en el mòbil, perquè no estava poder tan extès, però el missatge cridaner sempre impacta més. Aleshores, posar aquest filtre, ser crítics, intentar doncs, creuar la informació i veure si és verídica o no, doncs sí, és cert. De fet, les pròpies xarxes socials ja tenen aquests mecanismes de control i prohibeixen que et creïs un compte si no tens l'edat mínima, que en alguns casos és 13, en altres 14... Aleshores, jo el que em pregunto és com ho pensa aplicar, això, al Pedro Sánchez.
I com li hem de dir ara als nostres fills i filles que ja tenen xarxes socials, que a partir d'ara tot això estarà restringit?
bona pregunta. Tornem a la casella de sortida. Al final, això és un tema dels pares. Jo amb això he estat molts anys a la indústria dels videojocs, i els videojocs des de fa molts i molts anys a la portada dels jocs, quan els compràvem amb caixa en una botiga, ara es descarreguen, però abans anaves a una botiga i els compraves, a la portada posa l'edat mínima per jugar, i hi ha jocs que claríssimament eren per majors d'edat, per majors de 18 anys. I els pares, tu, quan arribava Nadal, cap problema, o aniversaris, o sants, cap problema amb comprar aquests jocs que estaven clarament fora del que podien entendre adolescents o infants, no? Aleshores, aquesta és una història que s'ha anat repetint, que quan els pares dimiteixen de la seva feina educativa i han de confiar en que el govern prohibeixi, i més en aquest escenari, que és que, insisteixo, deixa'm ser un punt groller, és com dir, us prohibim que us poseu el dit al nas. Escolta'm, quan el nano o la noia estigui a l'habitació sol amb el mòbil, com ho evitaràs, això? Vull dir que és una mica demagògic.
David, tu sempre has dit que prohibir és sexy, sobretot per a aquelles persones a qui va dirigida aquesta prohibició. Hi ha un altre tema, tu has dit que aquesta mesura acabarà sent un brindis al sol, hi ha un altre tema que el mateix president del govern espanyol va anunciar fa pocs dies, que és que darrere de cada perfil a les xarxes socials hi hagi un DNI. Com ho veus, això?
Impossible. Impossible. O sigui, aquestes xarxes socials tenen les seus en països que estan fora de l'àmbit on pot controlar Pedro Sánchez, per tant és impossible, repeteixo. Això és una d'aquestes coses, insisteixo, segurament la mesura està carregada de bones intencions, però tan carregada de bones intencions com de manca de viabilitat. Això és que no té cap sentit, no té ni cap ni peus, perquè al final la tecnologia, per sort o per desgràcia, permet saltar-s'ho tot això. I si algú se sap saltar aquest tipus de coses, precisament són aquests joves de 12, 13, 14, 15 anys que ens passen la mà per la cara a tots i que, evidentment, al minut zero sabran perfectament com saltar-s'ho, això.
Per tant, aquesta possibilitat de que quan vulguem obrir un perfil a qualsevol lloc que vagi associat a un DNI, ho veus absolutament inaplicable ara per ara, no?
Mira, jo torno a l'exemple dels videojocs. Nosaltres fa molts anys vam fer un torneig d'un joc que és molt popular, que es diu Call of Duty. Aquest joc és per majors de 18 anys i era un torneig previst per majors de 18 anys que es jugava online. Doncs un dels equips que va arribar a la final resulta que eren tot un grup de senyores de Móstoles de més de 50 anys. Bàsicament eren les mares que havien posat el DNI pels seus fills. Aleshores tornem a la casella sortida. És feina dels pares controlar això. No... La regulació aquí és paper moll, no farà res perquè al final és molt fàcil saltar-s'ho, això.
David Jané, de Volcànic Internet, gràcies per acompanyar-nos avui als 5 minuts més. Una abraçada immensa.
Igualment.
Adéu, que vagi molt bé, bon dia i bona hora. Bé, no deixem encara les qüestions lligades amb els adolescents, amb els nostres fills i filles, perquè els Mossos asseguren que la comunicació entre pares i fills és clau per evitar el ciberassetjament. A la Garrotxa se'n detecten de manera puntual, sovint afecten nens i nenes d'edats compreses entre els 11 i els 14 anys. L'observació dels estats d'ànim i de les seves actituds i la plena coordinació entre família, escoles i Mossos és clau per evitar un problema que sovint és invisible però molt present a la nostra societat. N'ha parlat amb els Mossos en Gerard Puigdemont.
El bullying és un assetjament continuat en el temps i malintencionat. Pot ser físic, psicològic i es pot produir també a internet. Des de Mossos asseguren que se'n detecten casos puntuals a la Garrotxa, especialment entre 6è de primària i segon d'ESO. Una de les complexitats del bullying és la detecció i també la demostració que allò que pateix l'infant o jove és denunciable i queda recollit al Codi Penal. En parla Marina Domènech, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos a la Garrotxa.
El bullying com a tal, al Codi Penal, no existeix. O sigui, si és cert, doncs, que li han posat aquest nom, però el bullying en si engloba, doncs, unes lesions, un maltracte psicològic, unes coaccions, unes amenaces. Aleshores, això sí que es pot denunciar perquè està tipificat al Codi Penal, però realment el bullying com a tal, doncs, no existeix.
Des de Mossos asseguren que el paper de l'escola i els instituts és bàsic. Diuen que els protocols que tenen són claus i que l'observació és primordial. Una bona tasca en aquest àmbit pot ajudar a frenar un nombre important de casos d'assetjament. Sovint, de manera directa, els Mossos només reben casos d'amenaces o de lesions. Els infants o joves afectats solen tenir tancat el problema dins seu i solen sentir vergonya a explicar-ho.
Si el nen té un comportament determinat i de cop i volta doncs passa a estar trist o passa a suspendre les assignatures, ganes o no té ganes d'anar a l'escola, o se'l nota fins i tot més agressiu. O sigui, qualsevol canvi que els pares detectin, ostres, què li està passant, doncs ja és un signe d'alerta, no? De dir, ostres, estirem una miqueta del fil, a veure aviam d'on ve aquest malestar. Com més aviat s'aturi, doncs aquest patiment doncs, més aviat acabarà. És molt important que anem l'escola, el que són els pares i la policia, que anem tots a una.
Pel que fa al ciberassetjament, és clau que hi hagi una bona comunicació entre pares i fills i, sobretot, que les famílies facin un seguiment de l'ús que fan els fills del mòbil o l'ordinador i de tot el món internet, per exemple.
Un acompanyament com cal, doncs hi ha una supervisió. Si hi ha una supervisió, doncs tu pots veure què és el que aquest nano està tocant a internet, a què juga, quantes hores juga, si té WhatsApp, si per qualsevol de les xarxes socials doncs, li entren missatges. Vull dir, clar, això està a casa i per part dels pares.
Des de Mossos asseguren que quan parlen d'aquest tipus de qüestions, els mateixos infants o joves mostren interès i curiositat. Lligat al ciberassetjament, possiblement en un futur no molt llunyà, faran falta més límits i lleis, per tal que el problema no s'estengui.
Gràcies, Gerard. Marxem ara cap a Ripoll, perquè l'Institut Abat Oliva dona l'oportunitat a tota la comunitat educativa de participar en els 600 pressupostos participatius. Laura Segú.
Fins aquest divendres poden votar els pressupostos participatius de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Aquesta és la sisena edició d'una eina que des del centre es considera important per la seva governança, que entre tota la comunitat educativa es pugui decidir dur a terme activitats i actuacions de millora. Una participació la qual, des que van engegar l'any 2020, ha anat en augment i s'ha acabat ampliant actualment també les famílies. El pressupost és de 15.000 euros. Dani Vilaseca és secretari de l'Institut Abat Oliva.
I això són demandes, no?, que té la comunitat educativa, i són aquests 15.000 euros, que això vol dir que no és que només aquests 15.000 es dediquin a una sola actuació, sinó que depenent de l'import, de la quantitat d'euros que costi cada actuació, en podem fer dues, tres, depenent de l'actuació que sigui.
Després d'una primera fase de selecció, en aquesta fase de votació hi concorren 8 projectes. Entre aquests, un dels que està agafant més pes és el de la millora dels equipaments que hi ha als dos pavellons de l'Institut i que també són utilitzats per altres entitats del municipi. En concret, es destinarien, per exemple, a la pista, a les línies i a les porteries.
El nostre institut és una excepció en els instituts de Catalunya perquè tenim dos pavellons d'unes dimensions gairebé d'un municipi, no? En aquest sentit, diverses entitats esportives de Ripoll també utilitzen aquests pavellons a les tardes i són pavellons que tenen molta utilització. La pista, les línies, la pintura, les porteries, tot plegat doncs, té un ús important i, per tant, molta gent de la comunitat educativa creu que ara toca, és el moment de fer una inversió en aquests pavellons.
L'Institut Abat Oliva compta amb 15.000 euros per destinar-los als diferents projectes més votats.
I ara marxem de cap de setmana perquè la 19a Fira del Fajol arriba a Batet de la Serra després d'una bona collita. El pregó anirà a càrrec del músic i compositor Dani López. Com a principal novetat de la mostra, els bastoners d'Olot tornen a Batet amb balls tradicionals. L'alcalde pedani és Tavi Algaró.
El pregó sempre ho fem a gent vinculada molt estretament amb Batet, que té una projecció pública i tal, o vinculada molt estretament amb el Fajol, com ha sigut alguna restauradora de, no sé, de l'escola o així, no? Vull dir que ha d'estar el vincle amb Batet, ha de ser molt... Més que... O sigui, no hi ha hagut mai gaire cap polític, per exemple, ni famós, allò... no? Vull dir que és famós per nosaltres, perquè és molt d'allà, ni el sentim nostre.
Algaró explica que no tindria sentit fer una fira del Fajol sense la gastronomia.
Intentem fer pedagogia de tot el que envolta Fajol. Sobretot, com utilitzar-ho, perquè no tindria sentit si fem Fajol i no ensenyem com es pot fer. Per això està molt bé que s'involucri els de cuina volcànica i que els restaurants de la Garrotxa que puguin fer, i els artesans, els flaquers, també t'involucrem els flaquers i pastissers en el concurs que fem per la Sega.
I si voleu gaudir de carnaval, tots cap a la Santa Truja. Arrenca aquest cap de setmana a Ribes de Freser.
L'arribada de la Santa aquest dissabte farà engegar els motors del Carnestolta Ribetà, que s'allargarà fins diumenge 15 de febrer. D'aquesta manera, el rei Carnestoltes i els seus ministres regnaran amb la bogeria disbauxa com a bandera. Udal Casals, director de Santa Truja.
Però anem a la plaça, el rei i els ministres esperen que apareixi la Santa, perquè la Santa és la que dona els poders al rei perquè governi. I res, i llavors ho celebrem amb unes danses. Aquest any els de l'Esbart sempre han ballat el Ball de la Mort del Porc en honor a la truja, i aquest any inauguren, estrenem una dansa nova, no sé, a veure què, com sortirà, per incorporar una mica més de folklore a la festa.
Diumenge, en el Mar del Vermut, es descobrirà el monument que estarà inspirat en l'actualitat i que serà cremat per tancar Santa Truja el dia 15. Els actes continuaran dijous Llarder amb el berenar al Casal d'Avis i el sopar karaoke al teatre. Dissabte, Santa Truja i Sant Valentí. Hi haurà la inspecció dels comerços, la processó, el cant dels goigs i a la nit el ball de Carnestoltes.
Al matí, sí, els ministres passen pels comerços a fer inspecció. Esperem que, com sempre, es disfressin, guarneixin aparadors. Llavors, ells decideixen quin és el millor comerç, i tenim una imatge de Santa Truja que se la van passant, que la custodia el comerç. Tot durant tot l'any se li dona un comerç. Llavors, el que els ministres decideixin que guanyin, doncs se'ls farà l'entrega de la imatge de Santa Truja perquè la custodien durant tot l'any.
Diumenge, darrer dia, a la tarda, es culminarà la setmana de Santa Truja amb l'encesa del monument i el carnaval infantil, que com a novetat enguany serà la plaça del Mercat en lloc del pavelló.
I acabem sobre rodes. El Club Patinatge Artístic Olot comença la temporada aquest cap de setmana en les semifinals de Catalunya de grups de show i quartets de patinatge artístic, Aniol.
El CP Olot comença una nova temporada amb el mateix objectiu, aconseguir títols, però a la vegada poder transmetre el que realment volen amb la nova coreografia. La primera oportunitat que tindran per poder mostrar la nova coreo serà aquest cap de setmana en la primera competició oficial, les semifinals de Catalunya de grups de show i quartets de patinatge artístic, que es disputarà al pavelló de Fontejau. Enguany, un dels punts importants per aquesta temporada és que el gran bloc de les patinadores, que van aconseguir convertir-se en campiones del món la temporada passada, continua. Ho explica l'entrenador del CP Olot, Ricard Planiol.
La veritat és que l'equip aquest any s'ha mantingut bastant intacte. Només hi ha hagut quatre patinadores de la cantera que han hagut de suplir places en aquest primer equip, en el grup gran del Club Patinatge Artístic Olot, i la resta, en canvi, d'equips del grup júnior i el grup petit, sí que aquests han tingut més modificació dins dels seus grups, però ja t'ho dic, no és un any de molts canvis.
Aquest divendres també podran mostrar la nova coreografia per primera vegada a totes les famílies del club. De moment només sabem el nom del ball. Estic enganxat i parla sobre un tema tan important com són les addiccions. Planiol dona alguns detalls de com és el ball d'enguany.
Explica una miqueta sobre, bueno, si vols provar-ho, no? I és una miqueta, l'està enganxat una mica a les addiccions. En aquest cas, doncs, la temàtica va una mica en aquest sentit, amb aquest col·lectiu, i, bueno, donar-li un toc, doncs, de personal i un toc una mica, doncs, de sensitiu, per tal de, bueno, de ser conscients, no, de la problemàtica i de realment de la perillositat, no, del que comporten les addiccions.
El CP Olot segueix amb el mateix bloc de la temporada passada i això és un fet molt important pels mateixos entrenadors. Les de Ricard Planiol i Esther Fàbrega tornaran a lluitar per tot aquesta temporada. Qui també participarà en la semifinal blanca és el CP Olot en grup júnior amb el ball Made in China. Planiol també afegeix que és un any de molts canvis dins el panorama català de l'apadinatge artístic, ja que l'Skating Cunit, qui va aconseguir moltes primeres posicions la temporada passada, enguany passarà a competir la categoria de grups de show gran. A més, el CPA Girona ha canviat de coreògraf, entre d'altres notícies destacades. Les semifinals es podran veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
Ho deixem aquí, que passeu molt bon cap de setmana. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.